Catalunya Informació. Bon dia, és la una. La contaminació causa 20 vegades més morts que els accidents de trànsit a Catalunya. El Col·legi de Metges de Barcelona, la Societat Catalana de Pediatria i IS Global firmen una carta en què clamen perquè les administracions actuïn immediatament contra la pol·lució. Les pensions pujaran l'any que ve un 2,8%, d'acord amb la mitjana d'inflació dels últims 12 mesos, que es calcula a partir de la dada del novembre. L'increment serà d'uns 40 euros al mes. Jornada de vaga d'autobusos urbans i interurbans, ara amb uns serveis mínims del 20% fins a les 4 de la tarda. A la ciutat de Barcelona circulen més vehicles dels que fixen els mínims. A les línies interurbanes, en canvi, es nota més la vaga, que no té el suport de tots els sindicats. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, nega haver col·laborat amb l'empresari Víctor de Aldama, el presumpte cervell de la trama Coldo. Ho ha dit a l'inici de la compareixença a la Comissió d'Investigació del Senat, després que de Aldama l'impliqués en l'entramat durant la seva declaració al jutjat. El president rus, Vladimir Putin, justifica l'atac massiu d'aquesta matinada contra Ucraïna per l'ús d'armes occidentals contra el seu territori. L'agressió contra la infraestructura elèctrica ha deixat 1 milió de persones sense llum i Putin avisa que podrien atacar els centres de poder. El líder ucraïnès, Volodymyr Zelensky, l'acusa de fer servir un armament prohibit i reclama més ajuda. Israel i Hezbollah denuncien violacions mútues de l'alto el foc vigent des d'ahir a la matinada al Líban. Els israelians informen d'entrades clandestines de milicians a la zona de retirada, mentre que el grup xiita apunta a atacs contra desplaçats libanesos. A Gaza, 17 palestins han mort en bombardejos d'Israel. L'Ajuntament de Lleida canvia les condicions de la concessió d'una finca municipal al polígon Camí dels Frares per intentar que la comunitat musulmana més nombrosa de la ciutat accepti construir-hi una mesquita. S'amplia el termini a 75 anys i intentaran rebaixar al màxim el pagament anual que haurien de fer els fidels. Casa en Flames lidera les nominacions als Premis Feroz de la crítica espanyola. És la primera vegada a la història que una pel·lícula en català ho aconsegueix. La segueixen L'habitació del lado, La Virgen Roja i una altra producció catalana, Los Destellos. En sèries, la més nominada és Querer. Els esports.
Clàssic avui a l'Eurolliga de bàsquet. Barça-Madrid a 3:15 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A l'Eurocopa masculina, Bache-Şehir de Turquia, Penya, a les 5 de la tarda i per Esport 3. I a la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins, Reus-Barça a les 9 i Barcelona-Noia 2:15. En futbol, la cinquena jornada de la Champions deixa el Barça en zona de classificació directa per als vuitens de final. El Madrid és a l'últim lloc del play-off previ i el Girona ho té complicat perquè és a 3 punts del play-off. Ahir va perdre Àustria contra l'Sturm Graz 1-0.
I el temps, anticicló i atmosfera molt estable, avui i 3 dies més com a mínim, boires persistents i fred al Pla de Lleida. A la resta seguirà el sol intens i una temperatura entre fresca i agradable amb màximes de 15 a 20 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els metges catalans alerten de l'augment dels problemes de salut que estan relacionats amb la contaminació atmosfèrica. Cada any moren a Catalunya més de 3.000 persones amb malalties relacionades amb aquest factor. De fet, és la segona causa de mort després de les malalties cardiovasculars. Per això, més enllà de detectar que cada dia hi ha més consultes sobre això, el col·lectiu demana una actuació urgent de les administracions per minimitzar el problema. Precisament aquest migdia, Barcelona presenta el seu Pla del Clima, que contempla destinar 1.800 milions d'euros des d'ara i fins l'any 2030 a descarbonitzar la ciutat i adaptar-la els efectes del canvi climàtic. Estem seguint la nova jornada de vaga dels autobusos urbans i interurbans. Els usuaris han hagut de buscar solucions alternatives, sobretot els que havien d'arribar a la capital catalana a primera hora del matí, perquè els busos que venien del Maresme i del Vallès especialment trigaven molt a ser a les parades, s'acumulava el passatge i no tothom hi cabia. En canvi, a la ciutat de Barcelona circulen més vehicles dels que fixen els serveis mínims. Fins a les 4 de la tarda són aquests mínims del 20%. Els conductors reclamen la jubilació anticipada als 60 anys. Demà, per cert, hi torna a haver una altra jornada de vaga. Anirem a Lloret de Mar, on l'Ajuntament vol contractar inspectors per detectar apartaments turístics il·legals. Els principals problemes són que aquests pisos no paguen les taxes municipals que els corresponen i, evidentment, perjudiquen l'economia del municipi. I us explicarem els resultats d'un estudi científic que s'ha fet al Golf de Roses en els últims 2 anys, que alerta que el projecte de parc eòlic al mig del mar perjudicaria 135 espècies, peixos dofins, taurons i també ocells i altres aus marines. L'estiu es continuarà fent per analitzar després què suposaria aquest parc eòlic, aquests molins de vent per a la pesca i per al paisatge. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Elisenda Sort, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Crit d'alerta dels metges davant dels problemes de salut que es troben cada dia a les consultes i que estan relacionats directament amb la contaminació atmosfèrica. El Col·legi de Metges de Barcelona, la Societat Catalana de Pediatria i IS Global firmen una carta en què demanen a les administracions que actuïn ja. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. L'impacte de la contaminació de l'aire en la salut afecta tots els ciutadans i sobretot els més vulnerables, que són els nens i les embarassades. De fet, a Catalunya moren cada any unes 3.000 persones per malalties relacionades amb la mala qualitat de l'aire, unes 20 vegades més que morts en accidents de trànsit, i és la segona causa de mort darrere de les malalties cardiovasculars. I això els metges ja ho estan veient cada dia a les seves consultes i els preocupa. La doctora Carla Oliva, presidenta de la secció de metges d'acció climàtica del col·legi, demana als polítics que actuïn davant d'un clar problema de salut pública.
No només són causa de patologies respiratòries, sinó que també s'associen amb un increment del risc de malalties cardiovasculars, càncers, problemes en el desenvolupament infantil, demència i problemes de salut mental, entre d'altres. Abordar aquesta problemàtica és una tasca multidisciplinària que no podem fer sols, sinó que requereix de la implicació de diferents sectors, administracions i, sobretot, de compromís i lideratge polític.
I en el cas dels nens encara és més preocupant, segons Helena Codina, de la Societat Catalana de Pediatria.
A l'hospital on treballo, l'Hospital Sant Joan de Déu, hi hem pogut observar, hem vist casos més greus de bronquiolitis ingressats a la unitat de cures intensives coincidint amb pics de contaminació. I el mateix ens ha passat amb infeccions respiratòries relacionades per rinovirus. Per tant, no és només que estigui molt publicat, sinó que com a pediatres a la nostra pràctica clínica ho observem dia a dia.
I ha afegit que cap municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona compleix ara mateix amb els límits màxims establerts per la Unió Europea. La carta que han publicat avui demanen el màxim d'adhesions per fer més pressió encara a la classe política perquè apliquin ja mesures concretes. De moment en tenen 300 d'adhesions d'entre societats científiques, professionals de la salut, hospitals com el de Sant Joan de Déu o l'Hospital del Mar.
Si avui us heu hagut de desplaçar amb autobús o autocar, informeu-vos bé de l'estat del servei perquè hi ha vaga. El sector del transport de viatgers per carretera, ara mateix els serveis mínims són només del 20%, amb afectacions molt irregulars segons l'operador del servei. Aquesta vegada no tots els sindicats recolzen la convocatòria que exigeix la jubilació dels conductors als 60 anys. Comencem per saber què passa ara mateix a Barcelona, a la zona de Francesc Macià, on no hi ha metro, i tenim en una parada d'autobús en Joan García. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Tu diries que passen només els autobusos que corresponen als serveis mínims?
En passen més d'aquest 20%. TMB calcula que el servei que estaria donant a Barcelona i les zones de l'àrea metropolitana on arriba seria del 50%. Però això no treu que les esperes siguin molt més llargues, d'entre 10 i més de 20 minuts, segons la línia. Els usuaris van mirant els panells, miren la diagonal, on avui no hi ha l'anar i venir habitual de busos, i s'ho prenen amb resignació.
Tinc que agafar dos autobusos per poder arribar a la feina, perquè treballo fora de Barcelona, a Sant Joan d'Espí, i llavors sí que a aquestes hores m'afecta. Arribaré una mica més tard i possiblement no arribi a l'hora de començar a treballar.
Això ara mateix, d'aquí una estona, plegarà molta gent i segurament hi haurà aglomeracions a les parades. A les 4 de la tarda tornarà el 40% de serveis mínims fins a les 8. A l'hora de punta del matí, que també hi havia aquest 40%, el servei real ha arribat al ser del 60%.
En Joan, fora de Barcelona, sabem quina incidència està tenint aquesta vaga?
Força més, i sobretot els punts on no hi ha tren com a alternativa. Hi ha hagut menys autobusos, més temps d'espera, i han anat molt més plens. Alguns usuaris han desistit i han optat pel cotxe. Altres han avançat el viatge i a l'estació d'autobusos de Vic, ens deien alguns conductors, que després hem trobat a la manifestació de mig matí, que estava molt plena ja des de primera hora. I és que Comissions Obreres quantifica el seguiment de la vaga entre un 60 i un 70%. El seu portaveu al sector, Lluís Mujal, desconfia de l'acord firmat entre la UGT i la patronal.
Amb l'acord que ha signat la UGT, creiem que és esperar a una incertesa d'aprovar un nou real decret. Sabem que això necessita majories i que el govern està com està i que cap pot garantir que aquest nou real decret tiri endavant.
El sindicat ha convocat mobilitzacions a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 conductors han secundat al migdia una manifestació entre l'estació del Nord, on puntualment han bloquejat la sortida d'un autobús que anava a Lió, fins a Foment del Treball. Demà torna a haver-hi vaga i també està convocada pels dies 5 i 9 de desembre.
Gràcies, Joan García. Bon dia.
Bon dia.
Una altra zona d'atenció eren els busos del Pla Alternatiu de Renfe per les obres del túnel de Roda de Barà. I aquest matí ha estat a Sant Vicenç de Calders el Manel Sastre. Com han funcionat aquí els serveis mínims?
Bon dia, Marta. Sí, en hora punta no hi ha hagut massa retards i tothom ha pogut agafar els busos amb més o menys puntualitat, com ens comentava aquest coordinador de les tasques d'aquest Pla Alternatiu de Renfe.
Sí, una miqueta més, uns 10 minuts més, per tenir que ajustar una miqueta les afluències i ja està.
Els usuaris afegint, això sí, paciència i quilos de resignació als habituals per aquest tall de tram Tarragona-Sant Vicenç, alguns buscant alternatives si a la tornada no hi havia prou busos.
No, no, molt bé, molt bé. Sí, sí, ha sortit a l'hora perfectament.
Sí, ha funcionado bien. Vimos a Vilaseca y vamos a Barcelona.
M'he tingut que esperar 25 minuts més al bus des de Torredembarra.
Hem esperat, bueno, 5 minuts, 10 minuts, esperat, sí, sí.
Sabeu que hi ha vaga de busos avui?
Primera notícia, no em fotis. Pues tindran que venir-me a cercar amb el cotxe, ja, perquè no tinc altre remei.
Una avaria a la plana de Picamoixons a mig matí ha obligat a buscar busos per fer el trajecte alternatiu per als usuaris de Lleida, Valls i Reus. Aquests últims els posaven en autobusos directes a Tarragona per fer allí un segon transbord. Renfe ha programat avui demà 161 expedicions diàries en lloc de les 600 habituals i ha reduït les places totals de 30.000 a 9.000 per dia en aquests dos dies de vaga.
L'Ajuntament de Lleida mou fitxa per aconseguir que la comunitat musulmana més nombrosa de la ciutat accepti construir una mesquita en un solar municipal al polígon i desencallar una qüestió que fa 12 anys, 12, que s'arrossega. La paeria accepta ampliar fins a 75 anys la concessió de la finca i rebaixar el pagament anual que haurien de pagar els fidels. Anem cap a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Han concretat la xifra, Estela?
No, encara no. De fet, ho estan estudiant els serveis jurídics perquè, en principi, el cànon ha de ser el 6% del valor de la finca. Això són més de 60.000 euros anuals, uns 5.000 al mes, una quantitat que la comunitat Ibn Hazm considera excessiva. Inicialment, fa un any, el ple també va aprovar que la concessió fos de 50 anys, però els fidels en reclamaven com a mínim 75. Van presentar al·legacions i ara la paeria està disposada a canviar-ne les condicions perquè els musulmans acceptin presentar una oferta. Ho ha avançat el tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes.
Probablement s'accepti aquesta temporalitat que es demana, ampliació d'anys de concessió, i estem treballant per a assumir al màxim aquesta altra al·legació del cànon. Quan dic assumir al màxim vol dir realment intentar reduir-lo.
Per tant, la paeria confia que els canvis convencin l'associació islàmica, que fa un any fins i tot va organitzar una votació en què els membres van rebutjar massivament els primers termes de la concessió que plantejava el consistori. Recordem que aquesta comunitat ha resat en diferents espais de la ciutat de forma provisional des que el 2012 es va tancar la polèmica mesquita que tenien al carrer del Nord per excés d'aforament. La del polígon seria una mesquita de gran capacitat per a un miler de persones. De moment, el que han fet és comprar un local al barri de Cap Pont que estan habilitant com a obratori per a uns 200 fidels.
Gràcies, Estela. Fins ara.
Fins ara.
Hem arribat a un quart de dues. Doncs a aquesta hora, com sempre, mirem com tenim la circulació arreu del país i aquests transports públics avui en aquesta jornada de vaga. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs les obres que afecten el trànsit amb uns 2 quilòmetres a la P7 a Camarles, sentit sud. D'altra banda, a l'autovia 2 també hi ha uns 2 quilòmetres al Bruc, sentit Lleida, o la C-17 tot el matí, encara aquesta hora, aturada de Canovelles a l'Ametlla del Vallès, direcció cap a Ripoll. Tot això és per obres. I també hi ha algun tram de retenció a la C-31 ara a Siurana, a l'Alt Empordà, en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les rondes a Barcelona, s'està circulant prou bé, i el transport públic, a banda de la vaga d'autobusos que ho han anat explicant i del que comporta, encara es manté aturada la circulació ferroviària entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per l'avaria a la catenària i el pantògraf d'un tren de mercaderies de la companyia Continental Rail. Afecta els trens de les línies R13 i R15. De fet, els trens de la línia R13 inicien i acaben recorregut a la plana Picamoixons i els de la línia R15 ho fan fins a Reus, on els viatgers continuen per carretera fins a Sant Vicenç de Calders i a partir de Sant Vicenç es manté el servei en tren fins a Barcelona.
I ho complementem, com sempre, amb la previsió meteorològica. Avui d'en Dani Ramírez.
Ni avui ni demà preveiem canvis en el temps. Potser l'única novetat és que en punts de la costa poden aparèixer núvols baixos. I això seria una mica més abundant al cap de setmana i especialment diumenge. Per tant, aquí, quan hi hagi aquests núvols baixos, insistim, punts de la Costa Brava, potser el Maresme barcelonès, hi pot haver estones de cel gris a partir de demà a la tarda, sobretot. Però avui, un dia de sol, un dia radiant, llevat, evidentment, d'aquestes boires persistents tota la jornada, amb un ambient fred, màximes de 6 a 8 graus al Pla de Lleida. Ens referim, sobretot, doncs, al Segrià, les Garrigues, també, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, i puntualment en punts de la Conca de Tremp o de la Segarra. En definitiva, un temps marcat per aquest contrast de temps entre la boira i el sol, que fa, podríem dir, el 70-80% del país, i també aquest contrast del dia i la nit, perquè de nit fa fred, ja ha glaçat alguns sectors de l'interior i ho tornarà a fer la propera nit, però de dia, amb aquest sol intens, la temperatura fora dels llocs de boira puja per sobre dels 15-18 i s'acosta als 20 graus en punts de la costa i del prelitoral.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Lloret de Mar, a la Selva, crearà un equip d'inspectors per detectar apartaments turístics il·legals. Calcula que n'hi ha un miler i asseguren que és una activitat que perjudica el municipi. Sobretot, Núria Paraire, hi ha un greuge econòmic, explica, noi?
Bon dia, Marta. Doncs sí, els principals problemes són que aquests pisos turístics il·legals no paguen les taxes municipals que els corresponen. Tampoc informen la policia sobre les persones que s'hi allotgen, tal com mana la normativa, i a més ofereixen preus més econòmics que distorsionen el mercat. Ho explica el regidor de promoció de Lloret de Mar, Frederic Guic, que afegeix que atrauen un tipus de visitants que malmeten la imatge del turisme de qualitat que es vol promocionar.
No paguen taxa turística, distorsionen el preu i atrauen doncs, un públic que no és el desitjat a Lloret.
A Lloret hi ha uns 700 habitatges que sí que tenen la llicència d'ús turístic, però calculen que n'hi ha més d'il·legals. Podrien arribar a un miler. Per detectar-los, el govern vol incorporar una partida econòmica al pressupost de l'any que ve per crear un equip d'inspectors que revisaran els anuncis i comprovaran si tenen la llicència. Als casos il·legals se'ls aplicaran les sancions corresponents, que poden anar dels 3.000 als 600.000 euros.
A aquesta hora declaren al jutjat de Tremp un grup d'ocupes que des del setembre s'han instal·lat en un bloc de pisos buits al municipi de Rialp, al Pallars Sobirà. Els joves diuen que amb aquesta ocupació volen denunciar el problema de l'habitatge al Pirineu, que aquí hem explicat tantes vegades. Eloi Barrera.
Així és, bon dia. Són 6 nois i noies que aquest matí van entrar al jutjat, han rebut el suport de desenes de persones, de col·lectius socials i activistes.
Sense casa!
El jutge els ha citat després de rebre una denúncia dels propietaris de l'immoble, un bloc de pisos que fa 15 anys que estan buits i que pertanyen a l'empresa Consulting Pallars, al Bisbat d'Urgell i a l'Ajuntament de Rialp. La portaveu dels ocupes és Joana Pérez.
Avui anem a judici, tenim 6 companyes denunciades per ocupació. Sí, la idea és recuperar el bloc per les veïnes, per la gent vulnerable, per la gent normal, que no podem pagar-nos aquests lloguers abusius que ens estem trobant a la comarca.
Aquesta ocupació és la protesta més visible d'un conjunt d'accions que han crescut els últims mesos al Pirineu. Diverses entitats denuncien que la pressió turística, les segones residències, encareixen el preu de l'habitatge. Enric Aragonès és portaveu del Sindicat de Llogateres.
El conflicte que vivim amb l'habitatge està afectant a totes les comarques del país i veiem com moltes de les comarques del Pirineu el lloguer justament ha pujat més del 40 i del 50%.
Aquest malestar es traslladarà als carrers divendres de la setmana vinent, coincidint amb el pont de la Puríssima. Diversos grups han organitzat una gran manifestació a la Seu d'Urgell.
Ara passen 6 minuts d'un quart de dues. Detingut a Salt, un home de 65 anys acusat d'assetjar a través del telèfon mòbil una menor a la Cerdanya. Clara Jordan, aquest home, aquest individu, exigia contingut sexual explícit a la víctima sota l'amenaça de fer-lo arribar a la seva família i entorn.
Sí, Marta, la investigació va arrencar l'estiu arran de la denúncia de la mare de la víctima, que va explicar que notava un comportament estrany en la seva filla quan utilitzava el telèfon mòbil. Quan el va mirar, hi va trobar una sèrie de converses, imatges i vídeos de contingut sexual. El telèfon de l'atacant era d'una dona, però es va comprovar que qui el feia servir era l'acusat. Dimecres passat el van detenir a Salt, i a casa seva hi havia altres telèfons mòbils, tauletes, ordinadors i material d'emmagatzematge de fotografies i vídeos que ara s'estan examinant per si es troben indicis que hi pugui haver altres víctimes. L'home està acusat de 2 delictes contra la llibertat sexual i tinença de pornografia infantil.
D'aquí unes setmanes, la jutge del contenciós ha de resoldre sobre el cas de l'eutanàsia frustrada d'una jove de 23 anys ingressada en un sociosanitari de Sant Pere de Ribes, al Garraf. L'eutanàsia, aprovada per la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, s'havia de fer l'agost, però el jutjat ho va aturar in extremis per decisió del pare d'aquesta noia. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara, Maria Núria, quines novetats hi ha?
Doncs que el recorregut judicial que va iniciar el pare segueix el seu curs. Ell vol demostrar que està legitimat a intervenir en una decisió tan rotunda i important com la que va prendre la seva filla, però l'administració no ho veu així. L'home afirma que el seu consentiment estava viciat pel seu trastorn obsessiu amb idees suïcides. Ara, tant la família, l'administració com la fiscalia ja han presentat els seus arguments a la magistrada. Els de la fiscalia coincideixen amb els del pare, com ha explicat a Catalunya Informació el seu advocat, José María Fernández, de l'Associació d'Advocats Cristians.
La demostració de que hi ha un interès legítim manifiesto per part del pare. Hem demostrat jurisprudencialment lo que en derecho se llama el círculo vital del paciente, que engloba aquellas personas que tienen una relación más íntima y estrecha con el paciente. El paciente en este caso tenía pues una serie de problemas de índole psicológica y psiquiátrica que hacían necesario que otra persona pudiera velar por ella.
Fernández explica que ja hi ha jurisprudència en altres casos similars i que qualsevol decisió de l'administració s'ha de poder recórrer. La família diu que la noia es va desdir per escrit de consumar l'eutanàsia i que, tot i que té una lesió greu, no és invalidant. De fet, li podrien donar l'alta del sociosanitari en pocs dies. Té una lesió medular que l'obliga a caminar amb bastó perquè es va intentar suïcidar en llançar-se d'un quart pis. Ha intentat matar-se una desena de vegades.
La Diputació de Barcelona aprova avui un pressupost de 1.308 milions d'euros per al 2025. Els comptes tenen el suport de tots els grups de l'ens provincial, tret de Vox, Quim Balaguer.
El 82% del pressupost es destinarà a l'assistència directa dels ajuntaments i la resta a l'estructura interna de l'entitat, principalment al capítol de personal. La diputada de Serveis Generals, Filo Cañete, detalla així l'esperit dels comptes per l'any que ve.
Som facilitadors. La nostra línia és aquesta, no? Facilitadores, però sempre focalitzant en unes línies, no? Com deia, doncs, generant oportunitats, equitat a nivell de territori, molt focalitzat en tot el que té a veure amb l'emergència climàtica i sobretot també doncs, amb tot el que té a veure amb la qualitat de vida de les persones.
Pel que fa a partides concretes, la Diputació de Barcelona posarà 25 milions d'euros a disposició dels municipis per millorar la xarxa d'abastament d'aigua, 31 milions pel programa de renovables i 10 milions per a camins municipals.
I la Diputació de Tarragona, en aquest cas, també destinarà una quarta part dels pressupostos al seu pla per donar suport als ajuntaments. De la xifra històrica de 222 milions d'euros del pressupost per l'any que ve, la Diputació aportarà uns 54 milions als ens locals per desenvolupar, sobretot, les seves polítiques en cultura, salut pública i transició energètica. Anem a Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Exactament, a què es destinen aquests diners?
Doncs aquesta partida s'inclou en el conegut com Pla Impuls d'IPTA, amb què es fan inversions, per exemple, en equipaments públics de caràcter social o cultural, en millorar l'eficiència energètica o en polítiques d'habitatge. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, destaca aquesta aposta pressupostària pels ens locals.
Representen pràcticament el 25% del total del pressupost. Per tant, l'esforç, diguem que és elevat, que és gran. I si comptem els recursos del Pla Impuls d'IPTA, més aquests 5,4 milions d'euros que us dèiem dels Consells Comarcals, l'esforç per al món local és de 60 milions d'euros. És la quantia més elevada que hem posat per al món local també en la nostra història.
Altres grans eixos dels comptes de la Diputació són els 13 milions per la millora de la xarxa viària de la pròpia Diputació, en què destaca la remodelació molt esperada de la carretera de Poblenou del Delta o la partida destinada al Pla Director d'Espais, que estudiarà projectes com el de la seu corporativa a la plaça Imperial Tàrraco o la viabilitat de traslladar el conservatori a l'edifici de la Tabacalera. Es preveu que aquests comptes per l'any que ve, consensuats amb 4 dels 5 grups amb representació a la Diputació, s'aprovin en el ple del 3 de desembre.
Gràcies, Clara. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta tarda es fa l'encesa dels llums de Nadal de Barcelona. La cerimònia oficial, presidida per l'alcalde Collboni, començarà a les 6 de la tarda al Passeig de Gràcia, entre la Ronda de Sant Pere i la Gran Via.
L'acte anirà acompanyat d'un espectacle d'arts de carrer de gran format amb la dansa urbana, el rap i els efectes audiovisuals com a protagonistes. L'espectacle Sol Vern és una producció de l'Institut de Cultura de Barcelona encarregat a una companyia teatral alemanya. El muntatge transita entre un escenari principal i 4 de secundaris amb 28 intèrprets que posen en escena una creació inspirada a la llum i la foscor i que parla de l'esperança i del nou començament.
I com seran aquest any?
Doncs aquest any Barcelona té fins a 110 quilòmetres d'espai il·luminats. Són 6 més que l'any passat. S'han creat rutes per veure comerços emblemàtics a propostes nadalenques i també s'il·luminaran les façanes dels 39 mercats municipals. A més, 14 edificis singulars de la ciutat, com la Torre de les Aigües del Besòs, la Masia de Torrellueta o la Casa de Golferics, també tindran una il·luminació particular. L'altra gran novetat d'aquest any, l'ampliació de l'horari. De diumenge a dijous estarà encès des de 4:45 de la tarda fins a 1 de la matinada. Això vol dir 2 hores més que l'any passat. Els divendres, dissabtes i les vigílies de festius, l'enllumenat no s'apagarà fins a 2 de la matinada, també 2 hores més tard que el Nadal passat.
I des d'aquest matí, el tram final de la Rambla Nova, tocada al balcó del Mediterrani a Tarragona, ja és de vianants. Aquesta prova pilot s'allargarà durant totes les festes nadalenques. Martí Carot, com s'ha rebut entre la ciutadania aquesta nova iniciativa?
Hi ha opinions per a tots els gustos. Hem sortit al carrer a preguntar als comerciants i restauradors el seu parer sobre aquest tall al tram final de la Rambla i hi ha diversitat d'opinions.
Que ya nosotros venimos con la Rambla así cortada hace 2 días. Y, por ejemplo, ayer se vio mucho la disminución de las personas de estar a la Rambla muy solo.
Pensem que és molt favorable en el sentit de que, bueno, ajudes, diguéssim, a fer més ciutat, a fer més comerç de ciutat.
Que és la peor cosa que han hecho el ayuntamiento hasta ahora. No hay nadie, no llegan, no hay gente, estamos vacío, casi nada.
Em sembla bé perquè la gent pot caminar tranquil·lament, sense cotxe, pot veure els comerços, tendes i sobretot molt bé perquè no estan els containers, no molesten ni a la gent ni als propis comerços.
Jo crec que sí que beneficiarà sobretot els comerços, no d'hostaleria, pel fet que les terrasses sempre donen vida.
Pel que fa als vianants, tampoc hi ha consens en aquesta prova pilot.
Em sembla bé, però el que faltaria és un aparcament cèntric perquè la gent pugui aparcar, perquè amb els preus que està aquest pàrquing...
Em sembla una idea espectacular.
espectacular, boníssima, perquè és una zona que no està potenciada, té el balcó del Mediterrani, que és el que tothom va mirar.
Jo no ho trobo correcte, perquè això és un mal precedent. Potser es pensen ells que perquè tingui ara una miqueta d'èxit per Nadal es pugui continuar, però no estic d'acord amb el tall de la Rambla.
Jo la trobo bé, eh? I més a les festes que venen està perfecta. Eh?
El tall de la Rambla hauria de ser sempre, des de l'antiga comissaria cap amunt, sempre tallat. I això seria la zona verda de Tarragona.
Ara estan acabant d'enllestir les obres. El tram estarà tallat fins al 6 de gener.
Tot el que vols saber, quan vols saber. Al 324.cat ja som 250.000 seguidors. El compte líder en català a Instagram. Segueix-nos.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La Vall d'Aran reclama fer efectiva la seva autonomia política per deixar de ser considerada a efectes pràctics una comarca més de Catalunya. La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha comparegut avui al Parlament i ha defensat la reforma de l'Estatut aranès per complir amb el desenvolupament de totes les competències que li atorga la llei. En marxem cap al Parlament. Sofia Cabanes, una compareixença contundent per part de la síndica. Bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, Vergés ha lamentat que la llei de règim local passi a la pràctica per sobre de la llei d'Aran, segons assegura, sense un reconeixement jurídic i administratiu explícit per part de les institucions, el Consell General, la màxima institució aranesa, és en risc de col·lapse.
Que la màxima institució aranesa, que com a saben gestiona competències autonòmiques com a la sanitat i l'atenció social i també de tipus local, hagi un reconeixement jurídic i administratiu explícit i singular, esdevenc ja una urgència. No són que per risc de col·lapse de la nostra institució, sinó perquè això impedís i contradits, en efecte, el concepte mateix d'autogovern i del seu exercici.
Este és el segon cop que la cap de l'executiu aranès compareix al ple del Parlament, però per primer cop, això sí, ho fa amb Salvador Illa com a president des de 2010. Unitat d'Aran, partit aliat del PSC i els socialistes, no coincidien al capdavant dels governs aranès i català, i això s'ha notat en la intervenció del conseller de la presidència, Albert Dalmau.
El nostre govern és de totes les opcions la més compromesa amb la singularitat i les institucions de la Vall d'Aran. Hi ha voluntat d'entesa i d'acord, i per tant estic segur que, com els deia, serà fàcil continuar construint aquest treball.
L'oposició també hi ha dit la seva esquerra, Marta de la Mà, de Marta Vilalta, ha mostrat el seu suport per regular l'estatus administratiu i jurídic del Consell General.
Compti amb nosaltres, no només per l'aval de la feina feta quan hem tingut l'oportunitat, sinó pel ple convenciment i voluntat, per poder treballar aquest reconeixement jurídic específic que superi aquest reconeixement com a ens local o només com a ens local que vostè ens denunciava.
I pel que fa al futur model de finançament aranès que ha d'entrar en vigor el 2026, Junts també s'hi mostra favorable, però amb matisos, com ha expressat Janina Vella.
Cal aconseguir un finançament estable per l'Aran, sí. Però cal recordar que Catalunya pateix un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros i malda per tenir un sistema de finançament basat en el concert. Esperem que l'Aran s'hi sumi perquè si a Catalunya li va bé, a l'Aran també li anirà bé.
Com ja va fer l'any passat, la síndica ha reclamat que l'Aran tingui un diputat propi a la cambra catalana i ha posat com a exemple Croàcia, on la llei garanteix la presència de les minories nacionals al Parlament.
Gràcies, Sofia Cabanes. Bon dia.
Adeu, bon dia.
Un estudi científic que s'ha fet els últims 2 anys al Golf de Roses alerta que posar molins de vent al mig del mar perjudicaria fins a 335 espècies vulnerables. Aquesta, Fèlix Martín, és la primera fase d'un treball que té continuïtat fins a finals del 2025.
Exacte. De moment, han analitzat l'impacte en la biodiversitat. Encara es prolongarà un any més per avaluar les conseqüències en la pesca a nivell social o de paisatge. Primera conclusió, el soroll i les vibracions afectarien peixos, rajades, dofins, taurons i invertebrats. També ocells i aus marines. L'investigador Paul Varsinkowski ho té molt clar.
Sí, és clar que tindria per a la biodiversitat de la Vall de Roses molt més impactes negatius.
I concreta, què han analitzat que justifiqui aquesta conclusió?
Doncs mirat això, la pèrdua d'habitats té dues conseqüències, que seria això de la pèrdua de la zona d'alimentació d'on passen les aus marines, però també la pèrdua d'habitats al fons del mar. Perquè això hem de pensar sempre que no només és el que veiem a sobre del mar, però també hi ha molta vida a sota del mar. I això, la pèrdua d'habitats, té aquestes dues conseqüències.
A més, les estructures submarines dels molins flotants facilitarien la colonització d'algues i espècies exòtiques al Mediterrani.
Hi ha un augment de l'increment de les espècies invasores en aquestes estructures artificials que venen al mar, i sabem que el mar Mediterrani té molt de perill d'aquestes espècies invasives. Té algues, invertebrats... Tot això, aquestes superfícies artificials colonitzen molt ràpidament.
El treball, que just ara s'ha publicat en una revista especialitzada, l'han fet experts en ecologia i biologia marina de la Universitat de Girona, la Politècnica de Catalunya i l'Institut de Ciències del Mar. És un encàrrec de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. Avui, recordem-ho, hi ha 7 projectes diferents per implantar l'eòlica marina al Golf de Roses, això enmig d'un ampli rebuig del territori.
Barcelona destinarà 1.800 milions d'euros des d'ara i fins al 2030 a descarbonitzar la ciutat i adaptar-la als efectes del canvi climàtic. Aquest matí, l'alcalde Jaume Collboni ha presentat al Saló de 100 el llistat de mesures incloses dins d'aquest pla Clima. Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. Es tracta d'un conjunt de mesures amb les que Barcelona es prepara per afrontar millor les sequeres, les onades de calor i les inundacions, i per reduir en 1 milió de tones de CO2 la seva petjada de carboni. 3 exemples del que es vol fer per adaptar-nos al canvi climàtic. Ampliar la xarxa d'aigua freàtica per tenir més disponibilitat en cas de sequera. Construir un nou dipòsit fluvial per minimitzar l'impacte de les pluges intenses i modificar el passeig marítim de la Mar Vella i Llevant per protegir-lo de l'impacte dels temporals i la pujada del nivell del mar. Per reduir l'impacte de les onades de calor, l'Ajuntament preveu augmentar amb un total de 40 hectàrees el verd de la ciutat, construir cobertes verdes als sostres de 10 escoles bressol i més de 200 espais d'ombra repartits per tots els districtes. A més, com anunciava la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, volen climatitzar les residències d'avis.
També desenvoluparem una diagnosi del confort tèrmic de les residències, de totes les residències públiques, les de l'Ajuntament i les de la Generalitat. Es redactarà un catàleg de solucions per poder aplicar millores. Millores que, evidentment, poden incloure la climatització de les residències allà on no sigui possible la generació de confort tèrmic de forma natural.
Per reduir les emissions, el pla preveu multiplicar per 5 en 3 anys la generació fotovoltaica municipal a base de posar plaques en murs, façanes o pèrgoles i electrificar prop d'un 70% de la flota d'autobusos, vehicles de neteja o de recollida de residus. El pla també contempla passar del 1000 de carregadors per vehicles elèctrics que hi ha ara a la ciutat a 3.000.
El recompte de Sense Sostre, fet aquesta nit a Tarragona, localitza una setantena de persones dormint al carrer i una vintena més dormint a l'alberg, que és la xifra més alta de persones sense llar que s'ha registrat mai des de la primera edició d'aquest recompte, que es fa des de l'any 2017. La xifra, Clara, per això no ha sorprès els responsables municipals.
Doncs no gens. La portaveu de l'equip de govern, Sandra Ramos, és conscient que aquest fenomen és generalitzat i va a més, i apunta que des de l'Ajuntament de Tarragona ja fa temps que es treballa en aquest sentit amb iniciatives com la posada en marxa de pisos de transició per ajudar aquestes persones a deixar el carrer i també un alberg. Ramos també ha apuntat la necessitat que la Generalitat s'impliqui per fer front a aquest fenomen.
Ja fa temps que estem treballant també en posar-hi les solucions possibles, sabent que no depèn només de l'Ajuntament de Tarragona, que necessitem la col·laboració de les altres institucions, que necessitem una col·laboració més oberta també de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
La portaveu del govern municipal també ha demanat més comprensió i empatia per part de la ciutadania per entendre aquestes persones.
Entitats ecologistes denuncien la desaparició il·legal a Aitona, al Segrià, de més de 100 hectàrees de zones de protecció per a les aus, que s'han convertit, diuen, en explotacions de fruiters. Exigeixen al govern que ho reverteixi i, si no atén la seva petició, ho portaran als jutjats i a la Unió Europea. Pere Joan Álvarez Lleida, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I la gota que ha fet vessar el got ha estat un moviment de terres amb 8 hectàrees per plantar fruiters.
Més fruiters. Així ho denuncien Ipsena, Seu Birlaif i Naturalesa Rural. Els ecologistes recorden al govern que des del 2010 s'han presentat una vintena d'expedients contra la conversió en fruiters de més de 100 hectàrees protegides. Expedients que el govern, diuen, va arxivar. Joan Vázquez, Dipsena.
És un acte absolutament de negligència i d'abandó de funcions públiques i, per tant, d'una presumpta prevaricació. Nosaltres, al jutge, presentarem les diferents queixes que hem fet reiteradament en aquests anys, que han estat desateses i que han permès a tota aquesta sèrie de gent i empreses a realitzar aquests actes al marge de la legalitat.
Donen 30 dies a la Generalitat perquè atengui les seves reclamacions. Si no ho fa, aniran als tribunals i estan disposats també a recórrer la Unió Europea. Cristina Sánchez, de Seu BirdLife, assegura que aquestes hectàrees de fruiters reguen de forma il·legal.
Això és un exemple de tota l'aigua que s'està expoliant a la conca de manera il·legal. És a dir, aquests conreus contribueixen a que, en definitiva, tinguem menys aigua a la conca, perquè aquests conreus estan fora del còmput de lo que es va autoritzar a regar.
Els ecologistes han aprofitat la roda de premsa per denunciar també que hi ha altres municipis, com Torres de Segre, on també s'han eliminat zones de protecció de les aus i en responsabilitzen també alguns ajuntaments per permetre-ho.
Gràcies, Pere Joan. Fins ara.
Bon dia.
5 minuts i 3 quarts de 2 investiguen un suposat delicte ambiental a la seva Osona. Fa anys que els veïns es queixen de sorolls, vibracions i pols per l'activitat de les dues pedreres del municipi, una de les quals, per cert, ja inactiva. A tot això s'hi han afegit fa temps les pudors, diuen, suposadament per abocaments irregulars en els dipòsits de runa. Anem a Ceba, Nàtia Dell, bon dia.
Hola, bon dia.
I això és precisament el que s'investiga ara?
Sí, a petició de la Fiscalia de Barcelona, els veïns de la urbanització de Can Garriga, com afectats, s'han personat a la causa com a acusació particular. Entre els investigats hi ha un exdirector de l'Agència de Residus de Catalunya i altres entitats, persones i empreses. L'agència diu, fora de micròfon, que està col·laborant en tot el que requereix la justícia i confia en que la investigació es resolgui aviat. L'advocat Xavier Enric és l'administrador de la comunitat de propietaris de Can Garriga.
D'entrada es treuen pedres de la cantera, es transporten cap a un altre lloc, però aquí estan abocats, sembla ser, productes que no haurien d'abocar-s'hi, i això provoca, insisteixo, aquestes males olors, aquesta contaminació ambiental, i d'aquí que s'estigui investigant.
La investigació, que aquestes últimes setmanes ha inclòs escorcolls per part del CEPRONA, de la Guàrdia Civil, la porta un jutjat de Vic.
Anati, has parlat amb els veïns de Can Garriga?
Sí, 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 el Juan Macarrasco és un d'ells, i resumeix així de què es queixen.
Denunciem totes les voladures de cada setmana, que tremola tota la casa, portes un susto que no sé per on ve, aunque t'avisen un dia abans, però no saps a quina hora. Ens queixem també de la pols que tenim, dels fums que surten de la terra i fan pudor. Ens queixem de les gavines que venen a menjar i de les rates. I portem anys dient això, i no passa res. Tot continua igual.
La Mabel Gómez és una altra veïna que es queixa de males olors.
Olor a bosc no fa. I, en teoria, és un lloc que ja hauria d'estar restaurat amb runa, i la runa no hauria de fer pudor. Però vas per allà i diguem-ne que no fa olor a bosc.
Joan Monell, que ens explicava que a casa seva han sortit unes esquerdes sospitoses, també planteja aquesta reflexió.
Fa uns anys aquí hi havia el gorg que la gent hi podia anar a pescar. Hi havia ocells, hi havia fauna, i això ha desaparegut tot. No hi ha cap ocell, ni cap fauna, perquè què ha passat aquí? Ara no hi ha res. I al cantó hi ha l'explotació de la pedrera. I al cantó hi ha l'abocador. Aquí hi ha algo que no fa falta ser científic. Aquí hi ha algo que no quadra.
Els veïns també es queixen que l'activitat de la pedrera cada cop s'acosta més a les cases i que no hauria de ser així, tal com argumenta el Juanma.
Ja el pont del 99 diu que aquesta activitat té que estar a 1.000 metres de les cases o d'un nucli urbà, i està a 50 metres de casa meva. El 2006 diu el mateix. I si no havia pont, havia el Ramin, el reglament d'activitats insolubres, que deia 2.000 metres. No es compleix cap dels tres.
Sapigueu que hem mirat de parlar sense èxit amb l'empresa explotadora. També hem trucat a l'Ajuntament de Ceba, que tindria el 20% d'aquesta empresa, i l'únic que ha volgut deixar clar és que ells no són part implicada en la causa i que no es pronunciaran fins que tinguin més informació sobre aquesta qüestió.
Mataró posa en marxa un centre de cures i de recerca per oferir solucions a persones amb dependència. Un dels objectius del Care City Lab, es diu així, és que la gent gran mantingui al màxim de temps la seva autonomia. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
A la pràctica, què ofereix als ciutadans aquest nou centre?
Doncs mira, el Mataró Cuida Care City Lab s'ha inaugurat oficialment avui, tot i que fa un parell de mesos que hi treballen. El que fan és mirar d'ajudar a les persones amb dependència o bé fràgils a trobar la millor manera per ser més autònomes. La Laura Seijo és la regidora de Ciutat Inclusiva i Saludable.
Neix amb l'objectiu d'oferir solucions que millorin la qualitat de vida de les persones en situació de fragilitat i de dependència sense importar l'edat, així com de les seves persones cuidadores.
Exemples concrets ens els dona la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez.
Les famílies venen i tenen un assessorament personalitzat que els ensenya noves tecnologies, les noves eines, que poden anar des d'una forquilla dissenyada d'una altra manera o un caminador que puguin provar perquè vegin què és el que millor li pot funcionar per allargar la seva autonomia a casa seva. Tenen espais on poden veure com és una cuina adaptada si has d'anar amb cadira de rodes. I no només això, sinó que també estem generant espais perquè hi hagi més recerca.
A l'edifici hi ha diferents espais simulats, com una habitació de residència o un habitatge sencer, on a les diferents habitacions podem veure les solucions i ajudes tècniques per fer la vida més fàcil a persones amb dependència. A l'àmbit de la recerca, al Care City Lab, entitats i empreses poden provar els nous productes que hagin desenvolupat per facilitar l'autonomia de les persones. És un projecte impulsat per l'Ajuntament de Mataró que té la col·laboració d'administracions, entitats i organismes de l'àmbit sociosanitari de tot el Maresme.
I del Maresme al Baix Llobregat, la multinacional Qiagen invertirà 13 milions d'euros en unes noves instal·lacions a Esplugues. Amb aquesta inversió, l'empresa biotecnològica dedicada al sector de la innovació en malalties infeccioses, que va arribar fa 6 anys a Barcelona, consolida la seva aposta per Catalunya i situa aquí el seu nou centre mundial d'innovació. David Àngela, quins detalls t'han donat d'aquesta inversió?
Hola, Marta, bon dia. Doncs una inversió en unes grans instal·lacions de 8.000 metres quadrats. D'entrada, actualment hi ha una plantilla de 230 treballadors, però l'empresa preveu arribar als 400 els pròxims anys i doblar la producció de 100 milions a 200 milions d'uns productes que simplifiquen la tecnologia diagnòstica de malalties infeccioses. Es tracta d'un mecanisme que permet en una sola prova detectar diverses malalties i en menys temps que les proves convencionals. Thierry Bernard és el CEO de l'empresa.
Se mantendrá la producción porque tenemos una producción de muy buena calidad y también se invertirá más en investigación y desarrollo porque Qiagen quiere transformar nuestra presencia en Cataluña en nuestra sede mundial de research sobre enfermedades infecciosas.
Per la seva banda, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, considera que l'arribada de Qiagen a les antigues instal·lacions de la fàbrica d'electrodomèstics Braun és un bon exemple de la reindustrialització que ha de seguir el país.
Que aquest és un exemple magnífic per explicar el que ha de succeir, no només a Esplugues, sinó al conjunt de l'àrea metropolitana, Barcelona i al país. No? No deixa de ser passar una activitat que teníem manufacturera fins a no fa gaires anys, no? En el seu moment, i avui en dia la indústria, perquè crec que l'hem de continuar dient indústria, passa per aquest camí, passa per la investigació, el desenvolupament, la recerca.
Aquesta nova planta, que acollirà els serveis de laboratoris, enginyeria, tallers i oficines, es preveu que estigui operativa entre finals del 2025 i principis del 2026.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Apunteu la data, 22 de març del 2025, és el dia de la segona edició de la campanya Cap Butaca Buida, en què es vol tornar a batre un nou rècord històric d'espectadors a les sales de teatre en un sol dia. Barcelona, Valeria Obereda.
Un repte que l'any passat, a la primera edició del Cap Butaca Buida, ja es va superar amb nota, amb un rècord de més de 55.000 espectadors. Toni Albaladejo és vicepresident de l'ADETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, al capdavant de l'acció.
Vàrem acabar la campanya amb 145 teatres de tot Catalunya plens. I ara que estem presentant la campanya, ja som 171 teatres adherits al Cap Butaca Buida. Ha estat una acció que el públic, els teatres, els professionals se l'han fet seva. Vull dir, és que camina sola. Serà la diada del teatre.
Amb el lema "El teatre t'omple", la jornada vol agrair al públic la seva fidelitat. Sentim Isabel Vidal, presidenta de DETCA.
Per demostrar al públic que tenim múscul, que tenim una cartellera a la qual estan responent i que aquest públic, que és la nostra motivació, ens ha estat sempre molt fidel. En la pandèmia ho van demostrar i és un retorn cap a l'espectador. Però crec que això demostra que som una societat societat que a partir de la cultura ens podem vertebrar.
Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el teatre creix quan tothom va una.
Ja va quedar clar que la gent s'estima molt el teatre i que la suma d'esforços entre el sector i les administracions és un element clau per promoure el teatre al país.
En aquesta segona edició, la campanya s'amplia a la Catalunya Nord, al País Valencià, les Illes i l'Alguer, i fins al 22 de març es passejarà per tot Catalunya una butaca gegant per promoure l'acció.
El Museu Tàpies de Barcelona investigarà l'origen de l'imaginari de l'artista, com els cromos de la seva infància, i recuperarà figures bandejades per la història de l'art, com l'artista lleidatana Marta Palau, tota una institució a Mèxic pels seus tapissos. A punt de tancar l'any Tàpies, amb xifres, per cert, rècord, el centre presenta el programa de l'any que ve, celebrant que viu, diuen, un nou despertar, Montse Mas.
Sí, una coproducció amb un dels museus d'art contemporani més importants de Mèxic permetrà descobrir a Barcelona els tapissos de Marta Palau, que pel fet de ser dona i exiliada és molt desconeguda a casa nostra. Serà la primera i més gran retrospectiva internacional d'aquesta creadora única, com destaca la directora del Tàpies, Imma Prieto.
És la primera presentació a nivell internacional que acull no només algunes de les seves instal·lacions, que són de gran format, i si em permeteu dir espectaculars, sinó també objectes personals, material, l'arxiu. Va cultivar unes relacions importantíssimes. Parlem de Don Silvio Rodríguez, Che, Fidel Castro, una persona amb caràcter i amb molt de reconeixement també a tot el continent sud-americà.
Altres noms que el museu traurà dels marges l'any que ve seran la fotògrafa Anna Malagrida, l'artista inclassificable André du Colombier o la francesa Germaine Dulac, pionera mai prou reconeguda del cinema surrealista. Pel que fa a la col·lecció pròpia del museu, s'exposarà l'imaginari d'Antoni Tàpies a partir, sobretot, de la seva producció més primerenca.
Materials de revistes, cromos, pel·lícules... Quin ha estat, òbviament, el fil conductor? La seva pròpia memòria personal. Només hem de mirar com es forja els nostres propis imaginaris com a persones. És a dir, tot allò que ens volta, les notícies, els diaris, etc., crea un imaginari.
El museu tanca l'any Tàpies amb les millors xifres de l'última dècada. 65.000 visitants, conscient que viu un nou impuls, com explica el president del patronat, Ferran Rodés.
Aquesta institució, que potser havia estat una mica dormida, en els darrers anys no només clarament s'ha despertat, sinó que s'ha despertat amb moltes ganes de continuar desperta. En facturació, aquest any serà el millor de la història.
Per cert, que el museu té previst obrir els dilluns expressament per als malalts d'ELA.
Promocionar el talent dels artistes de la comarca de la Ribera d'Ebre. Això és el que pretén el projecte Tros d'Art, que avui es posa en marxa a Móra la Nova. El programa funcionarà com una biblioteca, però en lloc d'emportar-te llibres a casa, qui ho vulgui s'emportarà obres d'art. Jordi Barranca, servirà el mateix carnet de la biblioteca?
Bon dia, Marta. Doncs no ben bé. Hi haurà un registre només per l'arteria, on hi ha les obres d'art, és a dir, a banda dalt de la biblioteca. La Mireia Granger és la presidenta del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, una de les entitats impulsores.
La podran tindre un mes. La podran renovar una vegada. Llavors ja sí que l'hauràs de tornar, o en cas que diguis és que este quadre m'encanta, te poses en contacte amb el Centre d'Estudis i des del Centre d'Estudis te passarem al contacte de l'artista en qüestió.
Comprar-la o encarregar-la a un altre a l'artista. El catàleg és força divers.
Tenim des de làmines de l'Albert Bonet fins a una làmpara de la Gisela Chortó, la llatadora, fins a una obra de Jordi Balart que forma part d'un projecte, que aquest projecte doncs, ha anat per diferents museus de l'estat espanyol.
Aquí a Móra la Nova hi ha l'única escola d'art de la comarca, en Carlos Trinxant és l'alcalde.
Pensa que el principal objectiu és promocionar l'art. Els autors puguin exposar les seves obres, que la gent les pugui gaudir, i a partir d'aquí, doncs, bueno, l'objectiu final, no ens hem d'enganyar, és anar a buscar una certa dinàmica de que la gent adquirissi art o obres artístiques i que ho pugui gaudir-les. I si això funciona i veiem que no hi ha cap problema en quant a la metodologia i tal, doncs evidentment ho farem per durant el temps.
Per crear el projecte s'han inspirat en el cas de Palafrugell i la presentació oficial es fa aquesta tarda a l'Ateneu d'aquí de Móra la Nova.
La La mítica banda de Califòrnia, The Beach Boys, actuarà al Festival Sons del Món de Roses el pròxim 26 de juliol del 2025, clar. Ho faran al marc de la seva gira Endless Summer Gold, que l'any que ve arriba a Europa. Està liderada pel cantant Mike Love i l'altre membre històric, Bruce Johnson. Demà a les 10 del matí es posen a la venda les entrades al web del festival Sons del Món. S'espera que toquin èxits com God Only Knows, Get Around o també Wouldn't It Be Nice.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Ens trobem en una jornada amb clàssic a l'Eurolliga de bàsquet. En Barça com Madrid no es troben en el millor moment. Montserrat, bon dia.
Bon dia. Els blaugrana sumen dues derrotes seguides i volen revertir la dinàmica per agafar confiança en un dels duels més esperats de la temporada. I podria debutar el nou fitxatge blaugrana, Raúl Neto, Raulzinho. El base brasiler està a punt després de deixar enrere una lesió al genoll que l'ha tingut un any de baixa.
Y lo he pasado muy duro, pero me ha hecho más fuerte, creo. Y poder estar aquí jugando en un equipo como el Barça después de todo eso, yo creo que no hay mejor forma de demostrar que he dado la vuelta por encima, ¿no? Y ahora estoy aquí, estoy muy contento.
Barça-Madrid a 8:45 i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A l'Eurocopa masculina, el Joventut visita avui la pista del Bache Şehir Turk, el líder de grup. A les 5 de la tarda, el que t'has estalviat, Romagosa.
Sí, i tant.
Partit que es pot veure per Esport 3. Els verdinegres tenen les baixes d'Allen, Gates i Rusic.
Amb el format més fàcil, en futbol, la cinquena jornada de la Champions deixa el Barça en zona de classificació directa per als vuitens de final.
Els blaugrana són ara mateix tercers amb 12 punts, a 3 del líder, el Liverpool, i a un del segon, l'Inter de Milà. El Girona es troba al lloc 30 de 36 equips amb 3 punts, a 3 del playoff previ als vuitens. Van perdre ahir a Àustria contra l'Sturm Graz per 1-0 i encara ha de jugar amb Liverpool, Arsenal i Milan. I a Madrid es troba ara mateix a l'últim lloc que permet seguir viu a la Champions, el 24è amb 6 punts. Van ser incapaços de superar el Liverpool, que va guanyar 2-0. Mbappé va fallar un penal. Per cert, que Lamine Yamal del Barça ha guanyat el premi Golden Boy 2024 com a millor jugador jove de la temporada passada que atorga el diari italià Tutto Sport. En la categoria femenina també ha guanyat una blaugrana, Vicky López, i Aitana Bonmatí ha guanyat la categoria femenina absoluta. Es lliuren els premis el 16 de desembre a Turí.
I encara en futbol, parlem ara de l'Espanyol.
I de Javi Puado, que avui ha parlat sobre el seu futur. Ciutat Esportiva, Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia, un Javi Puado que ha deixat oberta qualsevol possibilitat pel que fa al seu futur a l'Espanyol. Recordem que acaba contracte el mes de juny i que estan en procés de renovar el seu contracte. Si no ho fan ara abans d'acabar l'any, a partir del dia 1 de gener, Puado podrà negociar amb qualsevol altre club. Això és el que ha explicat.
Bueno, pot passar qualsevol cosa, està clar. Per això estem en aquesta situació. Jo acabo contracte pues, al juny i pot passar pues, el que sigui, puc renovar, pot ser que no. Però bueno, jo estic molt tranquil, sincerament, sempre ho he dit. Com ja he dit, estic a casa, estic a la meva ciutat, amb la meva família, als meus companys, a l'equip que m'ha donat pues, l'oportunitat de ser jugador de professional. Bueno, la veritat que tranquil, ja veurem què passa.
El capità de l'Espanyol diu que el vestidor fa costat absolutament a Manolo González, que el tècnic té força i confiança per capgirar la situació.
I també parlem de motor, perquè el Dakar ja ha arribat a Barcelona. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Barcelona torna a ser aquesta setmana un punt d'interès del Dakar 2025. Com ja va passar l'any passat, el Parc del Fòrum acull des d'avui i fins dissabte les primeres verificacions tècniques i administratives dels vehicles competidors que embarcaran tot seguit cap a l'Aràbia Saudita. Aquest esdeveniment està obert al públic entre les 10 del matí i les 6 de la tarda. Posteriorment, a les 7 d'aquesta tarda i al Port Olímpic, el director del Dakar, David Castera, farà la presentació oficial del recorregut d'aquesta 47a edició, que comença el 3 de gener i s'allarga fins al dia 17 de gener. Un recorregut que hem sabut per boca del director de la prova, que serà de 5.500 quilòmetres cronometrats.
Lo que marca mucho esta edición son los kilómetros de especial. Son 5.500 de especial.
Y eso hace mucho tiempo que no hicimos tanto. Y va a ser más un Dakar de endurance, de resistencia, gracias, que un sprint, porque con todos los kilómetros, las etapas duras, hemos guardado la misma filosofía que el año pasado al nivel de dificultad.
Castera ha fet acte de presència aquest matí al Moll Occidental a la presentació del nou projecte de l'Isidre Esteve i el Xema Villalobos. El pilot d'Oliana complirà 20 Dakars durant la pròxima edició.
En embol, nova lesió al Barça. El pivot portuguès Luis Frade, que d'unes 15 a l'espatlla esquerra, estarà uns 10 dies de baixa. Se suma la del capità d'Icamem i la d'Aleix Gómez. El Barça ha perdut la imbatibilitat a la Champions després de caure ahir a Alemanya contra el Magdeburg 28-23. Es mantenen però líders. A la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins, avui a Reus-Barça a les 9 del vespre i Barcelona-Osnoia a 2:15. I 700 de final de la Copa Catalunya masculina de futbol, sortejats fa uns minuts. Tona, Nàstic, Lleida, Sabadell i duels d'equips de segona federació, Cerdanyola, Cornellà i Terrassa. Europa, el 18 de desembre és la data límit per jugar-se aquests partits.
No t'ho pots perdre.
Marta Ralena actua aquest vespre a les 8 a l'Auditori de Barcelona. El duet de Transfolk, a capella, format per Marta Torrella i Helena Ros, presenta els temes del seu nou disc És Pregunta, amb un repertori que asseguren combina el més tràgic i el més divertit de les seves composicions. Canten en llatí, atenció, en grec clàssic, català o judeo-castellà, en un repertori que es mou entre la sacralitat i l'avantguarda. Tarta Relena va néixer el 2016 en la recerca del cant mediterrani, l'exploració d'estils, i és un dels duets catalans més creatius i amb més projecció internacional.